acabat la festa. Bon dia, des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, benvinguts a Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura de la Universitat Miguel Hernández. Soc Mati Baño i m'acompanya el meu company Josep Ramon.
Hola, bon dia a tots.
Avui us hem preparat un programa monogràfic sobre la Lliga de Debat Universitària i la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives d'Universitats. Agraïm a la ràdio la seva amabilitat, com sempre, i avui al nostre control tècnic, Itziar Martínez. Moltes gràcies. Doncs com us hem comentat a l'entrada del programa, anem a fer un programa monogràfic sobre les lligues de debat de la xarxa Vives. I tenim amb nosaltres a Ignasi Casadesús. Ell és secretari executiu de la xarxa Vives d'Universitat i es parlarà de tot plegat. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Mati.
Com estàs?
Molt bé. Bé. Mira, preparant les lligues.
Ai, ai, ai. Bon dia, doncs. Aleshores, què ens podries dir sobre les lligues? O fins i tot, abans de parlar de res, anem a parlar què és la xarxa Vives.
Bé, doncs la xarxa Vives és la xarxa d'universitats de les universitats dels territoris històrics, dels territoris de l'antiga corona d'Aragó, País Valencià, Catalunya, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i fins i tot una universitat associada a Sardenya, la Universitat de Sassari. En aquest moment, totes les universitats públiques i privades d'aquests territoris formen part de la xarxa i en som 22. La xarxa Vives, al cap i la fi, és una organització, una associació sense ànims de lucre, de gairebé 25 anys de història. Es va fundar l'any 1994 al nord del País Valencià, a Morella, amb l'objectiu de coordinar projectes i accions en l'àmbit interuniversitari en els nostres territoris. Res estrany, res que no sigui habitual en altres tipus de xarxes universitàries arreu del món, perquè quan hi ha dues universitats hi ha una xarxa. Per tant, quan hi ha dos departaments universitaris, quan hi ha dos professors, hi ha xarxes universitàries, hi ha xarxes informals, hi ha xarxes formals, centenars arreu del món, i nosaltres, pels objectius que s'han volgut donar els equips de govern de les nostres universitats, complim les nostres finalitats. Sí que és cert que per trajectòria històrica, per tots aquests 20 anys llargs de treball en comú, però també pel volum del pla d'actuació i pels projectes que estem desenvolupant, fa mal dir-ho, no? Però podem, ens consideren, i se'ns considera també vist des de fora, una de les xarxes universitàries més actives d'Europa, llevat, diguem-ne, de les xarxes poder més específiques vinculades a projectes de recerca, però aquestes tenen uns objectius propis i molt concrets que tots coneixem a les universitats.
Sí, perquè a més de 22, m'has dit 22 universitats, i es desenvolupen projectes no sols d'este tipus del que anem a parlar avui, que són les lligues de debat, sinó també hi ha tota una xarxa de cultura, persones majors, desenvolupament a països d'Algèria, crec, i d'altres països, és a dir, de cooperació. Teniu un enorme ventall de projectes, no?
Correcte. De fet en aquest moment, el pla d'actuació anual que aprova el Consell General de la Xarxa, que és l'òrgan que té aquesta competència segons els nostres estatuts, té més de 200 accions de treball agrupades en 14 programes, i com molt bé indiques, abasten un ampli ventall d'actuacions que poden anar des del programa de llengua, i entenem llengua des d'una visió àmplia, la visió àmplia que tenen els nostres serveis lingüístics, és a dir, des de l'enfocament multilingüe, per tant, no només una llengua, no només la llengua catalana, sinó tot el suport multilingüe que es pot fer a les nostres universitats. Aquest és un pla de treball, evidentment, que ens uneix, que ens identifica i ens aproxima moltes vegades en una primera percepció a dins i fora de la universitat, però també és cert que, com també indicaves, treballem i hem treballat des de fa molt temps en coordinar projectes en l'àmbit de cooperació al desenvolupament, projectes que han estat d'emergència, si vols. Per exemple, recordo un dels primers que es va fer, que va ser després de la guerra a Bòsnia, a Kosovo, en aquest cas, a Kosovo, recuperant una facultat a Pristina, de la Universitat de Pristina, i més recentment, doncs, un projecte que estem acabant de tancar en aquest moment a l'Àfrica subsahariana en l'àmbit de ciències de salut, desenvolupant un grau en fisioteràpia a Moçambic i Gàmbia. I, per suposat, doncs, tot el projecte que es va fer fa uns anys també al nord oest d'Algèria, molt proper a Elge, en aquest sentit, on vam aterrar potser per primera vegada universitats del nostre entorn en un projecte bilateral de relació amb organitzacions i institucions acadèmiques d'aquell país. Òbviament, no sé, en l'àmbit de cultura també estem començant a desenvolupar, o recuperant, més que començant, recuperant un pla d'actuació en comú a través dels serveis de cultura. Els serveis d'esports és un altre dels nostres grups de treball. Tenim un grup de treball actiu en el repensar constant i necessari, que és en l'àmbit de doctorat, treballant en l'àmbit d'igualtat de gènere. El programa DRAC de mobilitat també és un dels nostres programes històrics, o seria l'Erasmus entre les universitats de la xarxa Vives. Tu assenyalaves també els programes sènior. Són grups de treball instrumentals, sectorials, que al final també són un reflex de l'activitat o de les prioritats que tenen les pròpies universitats. Fa molts anys que fem programes per a majors a les universitats. És cert que els darrers potser 5, 6, 7 anys han anat agafant un pes relatiu de l'oferta acadèmica de les nostres institucions, i es va considerar que era bo coordinar part de l'activitat. Coordinar en una xarxa universitària vol dir coordinar les persones, i coordinant les persones coordines informació, coordines idees, i el retorn que tens objectivament és que moltes vegades o sovint incorpores l'experiència dels altres en la teva pròpia gestió, i sempre amb la voluntat de millorar la pròpia institució. Això ens passa igualment amb el programa de publicacions, és a dir, les edicions, els editors universitaris. Ja des de l'any 94-96 que tenim un programa permanent en la promoció i difusió de les edicions universitàries. I per suposat, i encara que pugui citar-lo en darrer lloc, no menys important, el programa d'estudiants, que aquí podríem destacar en dues accions actuals o d'actualitat. Per una banda, el que probablement molts estudiants han rebut en el seu mail de la universitat, que és l'enquesta biouniversitària, que és molt més que una simple enquesta, perquè al final el biouniversitària se'n deriva un estudi, una recerca, en la que hi participen diversos grups interdisciplinars de recerca de les nostres universitats, i que ens permet periòdicament tenir dades i, per tant, informació i, per tant, propostes de millora pel que fa a les condicions de vida dels estudiants, és a dir, com viuen i quina és l'experiència, més enllà dels resultats acadèmics, això ja va per una altra banda, com viuen i com aprofiten el seu pas per la universitat els estudiants. Aquesta és una enquesta de referència en aquest moment a tot el nostre sistema universitari. No és res nou, no ens inventem coses, és el mateix que fan a Europa amb l'enquesta Eurostudent, o que França l'organitza, l'Observatori de l'Estudiantat francès, i que l'estat espanyol, malauradament, no es fa des de fa ja més de tres onades, des de fa tres edicions, i que nosaltres en volguem mantenir aquesta sèrie de dades per poder-les comparar amb la resta de sistemes europeus. Uh-huh. Aquest és un exemple més. I, per suposat, dins el programa d'estudiants, una altra acció o activitat o programa, digueu-li com vulgueu, són les dues lligues de debat, uh-huh, la universitària i la de secundària.
Sí. Ara en parlarem. Bé, m'has fet recordar unes paraules de l'anterior vicerrector adjunt que teníem de Cultura i Extensió Universitària, de Josep Sou, que ell deia que la nostra tasca no era veure l'alumnat que passava per les nostres aules, sinó fer que les nostres aules i la nostra universitat passés, no?, per l'estudiantat, no? Que l'estudiantat tingués alguna cosa de la universitat, no només.
Era... Home, jo personalment, en aquest sentit, penso que el que distingeix les nostres universitats és l'experiència vital, l'experiència presencial, en el pas, no només per l'aula, sinó pel que és la universitat, aprofitant tots els serveis que ofereix la universitat, i que és un privilegi gaudir-ho. Si no, és a dir, si no tens això, és una altra realitat, és una altra experiència, igual de vàlida potser en l'àmbit formatiu, però és el que jo crec que ens ha de distingir en el futur de possibles ofertes que vinguin d'universitats de l'exterior a distància, per dir-ho així.
Ignasi, dins de les accions de la xarxa, com naix la Lliga de Debat?
Bé, com tot és resultat a vegades d'una circumstància molt, molt concreta o d'una idea que pot ser estranya i que ara l'entenem com a normal. Nosaltres tenim una com organització molt transversal en què tots els socis, és a dir, totes les universitats, tenen el mateix pes. Tenim una presidència semestral rotatòria, és a dir, cada 6 mesos el nostre president és el rector d'una de les 22 universitats. Quan aquesta presidència està en una universitat concreta, es concentra l'activitat en aquesta universitat. I això l'any 2004-2005 va passar per la Universitat Ramon Llull, que és una universitat privada de la ciutat de Barcelona. Sobretot és una confederació de facultats que agrupa IES, ESADE, potser són més conegudes per la marca pròpia de les facultats que de la mateixa universitat. Mm-hmm. I allà ja des de feia uns anys que es celebrava una competició d'oratòria, una competició de debat, sobretot vinculada a les facultats tradicionalment de dret i empresa, en aquest cas vinculada a ESADE. En aquell cas es feia en llengua en castellà i competien en el marc de l'estat espanyol. I en aquell moment la rectora de la universitat, la Cecília de Salines, va dir: home, jo crec que nosaltres això hauríem de fer en el marc de la xarxa Vivers, però en català, en valencià. Mm. I va ser en aquell moment en què el 2004-2005 van mirar què s'estava fent no només a l'estat espanyol, sinó sobretot en les universitats de l'àmbit anglosaxó, mm-hmm, i vam incorporar el millor de cada model, i a partir d'aquí l'hem anat evolucionant. L'origen, doncs, és l'any 2005, en la Lliga de Debat Universitari.
Mm-hmm. I la de secundària i batxillerat és una mica més moderna?
Bé, això també són aquelles coses que van evolucionant. Com sabeu, la Lliga Universitària va rodant, doncs, per les diferents universitats de la xarxa, i sovint ens hem nodrit de persones vinculades al món de l'educació, mm-hmm, no necessàriament únic de l'àmbit universitari, encara que també, per fer de jutges a la Lliga Universitària. I en aquest cas hem agafat alguna vegada gent vinculada a l'àmbit de l'educació secundària. I recordo fa uns anys que hi ha precisament en alguna lliga a Alacant, i probablement també la de la Miguel Hernández, uh-huh, que es van incorporar algunes persones vinculades a l'escola valenciana com a jutges. I això estem parlant de fa més de 10 anys.
Més de 10, sí.
Sí, més de 10 anys. Sí, ens fem majors. I sobre l'any 2013-2014, no fa tant, i des d'Escola Valenciana, concretament a Ismael Vicedo, es va suggerir i va impulsar ja en el seu moment una competició similar a la universitària, però entre alguns instituts de l'Alacantí. Mm-hmm. Bàsicament a la zona vostra, a la zona d'Elx, a la zona d'Alacant, es va començar amb un parell o tres d'equips, i recordo que la final o l'activitat es feia a la seu del diari Informació d'Alacant. Això va ser una primera experiència. Vam veure que tenia recorregut pel retorn que hi havia en positiu dels mateixos docents que hi participava. El 2014, 2013-2014, vam fer una prova pilot entre alguns instituts de la Plana Alta, de Castelló de la Plana, i alguns dels que ja treballaven en aquesta activitat a l'Alacantí. Vam veure que podia funcionar, vam corregir i vam introduir millores, i a partir de 2014-2015 ja es va formalitzar, es va publicar la primera convocatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que en aquest moment ja està per la cinquena edició.
Uh-huh. Ignasi, i per a fer un resum, una introducció de com es desenvolupa com es desenvolupen els debats, quin és el funcionament?
Bàsicament, a veure, podríem inventar com qualsevol, no deixa de ser un joc, no deixa de ser un joc, i necessites unes regles. Les regles sempre són discutibles, en el sentit que quan tu, posant el símil d'un camp de futbol, tu has de marcar el camp, i si la pilota va fora de la ratlla blanca amb un dels laterals, allò és fora. Doncs en la lliga de debat és una mica més complicat, perquè no hi ha una pilota, la pilota són les paraules, i els límits del camp són els temps i són la qualitat de com utilitzes tu la paraula, i no només la paraula, sinó els instruments que acompanyen, o inclús la forma en què expresses la paraula, els moviments del cos. És molt simple. Hi han dos equips que saben quin és el tema del debat, que se l'han preparat, evidentment, prèviament, i un debat, en el cas de la Lliga de Debat de Secundari i Batxillerat, són 32 minuts cada debat, o en la universitària 40 minuts. El funcionament, ajustant els temps, és més o menys el mateix. Un equip, en el cas de la universitària, argumenta a favor durant 6 minuts, l'altre en contra durant 6 minuts, es fa un torn de refutacions per part de l'equip que ha intervingut en primer lloc, també de 6 minuts, l'altre intervé 6 minuts, i finalment cadascun té 4 minuts per fer les conclusions. Els temps en la de secundària són una mica més reduïts. Bàsicament s'intenta que hi hagi justament això, un debat que permeti contraposar arguments i sobretot fer unes bones conclusions i saber qui ha guanyat. Qui valora? L'àrbitre, que són els nostres jutges, persones que formem i que anem, que ja tenim d'alguna manera, si em permeteu l'expressió, professionalitzades, almenys amb una bona part dels equips de jutges que portem a l'activitat, perquè facin unes valoracions difícils. No són gens fàcils valorar aquests debats, perquè el nivell cada any és més alt, i a partir d'uns criteris concrets puntuen cada jutge i es treuen els resultats. I a partir d'aquí és com qualsevol competició. Hi ha eliminatòries i guanya el millor.
Uh-huh. I l'estudiantat que hi participa, han de tenir alguna destresa especial, o quines destreses penses que millora l'alumnat quan participa en aquesta activitat?
A veure, jo crec que és aplicable en qualsevol cas, tant a secundària, a quart d'ESO, primer de batxillerat, com parlant de secundària, estem parlant de quart, primer i segon de batxillerat, o en l'àmbit universitari. Jo crec que el que millora més és la capacitat d'ordenar les idees al cap. Ho simplifico molt amb aquesta frase.
Però és molt important.
Nosaltres podem tenir un coneixement molt elaborat, podem haver preparat molt una tesi, la defensa d'un projecte, la defensa d'un producte, si estàs en el món de l'empresa, però ens podem trobar una limitació que tots ens hem trobat en algun moment a la vida, que és: ho he de vendre, ho he d'explicar, i no només això, que he de convèncer perquè m'ho comprin, o per convèncer a la persona que, o les persones que tinc davant. I això és molt complex, tots ho sabem. És molt complex si no tens els instruments, les eines, els procediments incorporats i experimentats. Amb els anys ho acabes incorporant, sobretot en l'àmbit professional, però probablement en l'etapa formativa no és tan clar, perquè incorpores molts coneixements teòrics, potser no incorporaves tants coneixements pràctics pel que fa a la capacitat de debat i a les eines de l'oratòria. El que en diem una tesi sòlida i molt ben aplicada pel que fa a la qualitat del discurs. Jo crec que és això. Parlant amb un llenguatge més col·loquial, podríem dir també el que es diu perdre la por escènica. és com aquell que fa teatre a la universitat, doncs participar en aquesta activitat no només et dona riquesa, fluïdesa, capacitat d'ordenar i d'expressar-te amb més correcció, de convèncer, sinó també aquella por de dir, ostres, he de parlar en públic. Doncs això, tard o d'hora, t'hi hauràs de fer en la teva, en el pas de la universitat, de ben segur, o probablement després en l'àmbit professional. I això no cal ser estudiant de dret, no cal ser estudiant d'empresa. Avui en dia els equips són multidisciplinars i val per qualsevol àmbit professional la necessitat d'expressar i comunicar bé les idees. Sigui oralment o sigui per escrit, és igual, però això és, avui en dia és irrenunciable. I per tant, jo crec que és posar en pràctica, anticipar allò que hauràs de fer més endavant i una mica són les estratègies per comunicar els teus coneixements. Això és el que t'ajuda a fer una activitat com la Lliga de Debat. Quan parlem de competències, quan parlem de competències en el llenguatge, jo crec que les lligues de debat de la xarxa Vivers sumen moltes d'aquestes competències amb una activitat molt, molt, molt concreta.
Ignasi, una cosa important, perquè ens queda poc temps, hi haurà dos lligues, la lliga universitària i la lliga de batxillerat i secundària, i hi ha dos temes per a cadascuna. Enguany, quins són els temes i qui tria aquests temes?
Doncs mira, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, de fet la fase local, les 14 universitats que ja l'han realitzada, també la Miguel Hernández d'Elx i la resta d'universitats de la xarxa Vives, han debatut sobre el mateix tema. En aquest any és l'humor té límits, un tema d'actualitat. Fa un any, quan es va escollir aquest tema, poder s'insinuava, però no era tan vigent, almenys en termes d'actualitat mediàtica, com ho és ara per diversos successos o notícies que han esdevingut darrerament. No?
Sí.
Llavors, en el cas de l'humor, en el cas de la secundària, nosaltres el que fem és demanar als capitans que participen a la fase final de l'activitat, en aquest cas estem parlant de la que es va fer a la Universitat Pompeu Fabra a l'abril de 2017, que ens proposin una pregunta als capitans i als jutges que han participat. I posteriorment, un cop ha finalitzat l'activitat, quan fem el procés de revisió i millora, els representants de les universitats que estan vinculades en aquest programa voten la pregunta de l'any següent, però sempre en base a les preguntes que ens han formulat els docents de secundària i batxillerat. I en aquest cas la pregunta, o el tema més votat, va ser el de l'humor té límits. En el cas de la universitària és una mica diferent. Durant l'activitat que fem, demanem als estudiants, en aquest cas són els capitans dels equips, que són estudiants de grau o de màster o de doctorat, que també ens proposin temes, i entre ells, entre els capitans que participen a l'activitat, voten ja el tema de l'any següent. Per tant, ja quan acabem la final,
sí,
en aquell moment ja publiquem la pregunta del debat que s'haurà de defensar al cap d'un any. Així tenen temps de preparar-s'ho. En aquest cas, a l'abril també, el mes d'abril del 2017, els estudiants que participen a la universitària van decidir la pregunta que debatrem a la Miguel Hernández d'aquí poques setmanes. En aquest cas, és Occident responsable del sorgiment de l'Estat Islàmic? Un altre tema també va...
Ben polèmica,
sí?
Ben
sí,
polèmica,
sí, sí.
Crec, és a dir, i és el que es buscava. Doncs aleshores, per arrodonir una mica l'entrevista, l'11 al 13 d'abril tindrem a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, a l'edifici Arenals, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, i del 16 al 19 és la Lliga Universitària. Està tot el món convidat, tot el món pot vindre a veure els debats. No? És així?
Correcte, és una activitat oberta, és una activitat oberta. Evidentment, els protagonistes són els estudiants que han arribat a les respectives fases finals, i sí que sabem que és una activitat com diferent, que no és molt coneguda, malauradament no és futbol, que té uns espais mediàtics, l'esport en general té uns espais mediàtics, els que siguin interessants, però que aquest tipus d'activitat és una experiència única que s'entén i se'n gaudeix especialment de forma presencial. O almenys això és el que han fet els que, per exemple, els estudiants de tots els centres de secundària que han concorregut, els 5.000 estudiants de tots els centres de secundària que han participat en aquesta edició, i dels quals els que han guanyat, no sé si els millors, però sí que els que han guanyat estaran, com dieu, de l'11 al 13 d'abril a la Miguel Hernández.
I per acabar aquesta entrevista, tens alguna anècdota que ens pugues comentar, o unes universitats, algunes universitats en comentes que han sigut històricament més guanyadores, han guanyat més estos debats?
Moltes anècdotes, moltes. moltes. És que és difícil escollir-ne una. Jo recordo, en el cas de la universitària, per exemple, del 2007, 2008, 2009, un equip de la Universitat de Lleida, bàsicament, crec que format tot per xiques, van començar, van arribar al primer debat, cada equip en fa diversos, i l'oradora, que havia de fer l'argumentació, en el primer torn del primer minut del primer debat es va quedar en blanc durant 6 minuts.
Oh, pobra!
I el cronòmetre, com que hi ha un cronòmetre, es va estar 6 minuts tremolant i plorant en silenci, però va aguantar, no es va retirar, perquè sabia que si es retirava quedava desqualificat el seu equip d'aquell debat concret. Va aguantar, es va acabar, se'n va anar darrere. Recordo que vam atendre d'una petita crisi d'ansietat. I recordo, pensava, bueno, aquesta persona es retirarà. No. Però ella va parlant-ho amb calma. Jo he vingut aquí per perdre la por escènica. Era estudiant de dret. Diu, necessito superar aquesta por escènica perquè sé que necessitaria parlar en públic a la meva activitat acadèmica i professional. Bé, aquesta persona actualment és doctora per la Universitat de Lleida i formadora dels equips de debat de la Universitat de Lleida i una excel·lent professional.
I tant que sí. Doncs, Ignasi Casadesús, secretari executiu de la xarxa Vives, moltíssimes gràcies per les teues paraules. I moltíssima sort amb el desenvolupament de la propera lliga, com hem comentat, de l'11 al 13 i del 16 al 19 a aquesta universitat.
Gràcies a vosaltres, especialment per acollir per segona vegada les lligues de debat de la xarxa Vives. I ens trobem aviat.
Gràcies, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Us recordem a tots que, per acabar aquest programa, la propera convocatòria de les proves de la Xacoba estan ja amb les dades definitives. Serà la convocatòria de juny 2018 i serà el dia 4 de juny la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. El 8 de juny la prova de l'oral del nivell B1 i C1. Pel que fa a les proves escrites dels nivells A2, B2 i C2, seran el dia 11 de juny, i les proves de nivell B1 i C1 el dia 13 de juny. Aquesta informació la tenim penjada en el nostre blog cultura.umh.es.
I també recordar-vos que està oberta la inscripció per a la senda del poeta. Enguany serà els dies 13, 14 i 15 d'abril. Doncs ja hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies a totes les persones que han intervingut en este programa, i sobretot Ignasi Casadesús, que ha sigut el nostre interlocutor, que ens ha parlat de les lligues de debat que tindrem en el mes d'abril en la Universitat Miguel Hernández. Moltíssimes gràcies.
Adéu.